Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dimecres 4 de novembre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada, començant perquè Calella ampliarà els espais amb il·luminació nadalenca.
L'alcaldessa Montserrat Candini ha avançat el programa a la ciutat, que des de l'Ajuntament s'està treballant perquè es puguin celebrar activitats pròpies de les festes com el Cagatió, la cavalcada dels Reis d'Orient, de forma segura i seguint totes les indicacions de les autoritats sanitàries.
El Canapé no ha tancat definitivament.
La cafeteria que ocupa els baixos de l'edifici de la cooperativa L'Amistat va baixar la persiana el 24 d'octubre per les restriccions decretades pel govern català sobre el sector de la restauració. La propietat nega que sigui una decisió definitiva, esperant una evolució positiva de la pandèmia que els permeti recuperar uns mínims de normalitat.
Els comuns reclamen al govern que obri la negociació del nou conveni dels treballadors municipals.
Sebastián Tejada ha explicat que la moció que porten al ple municipal fa referència al marc legal de relacions entre l'Ajuntament i la plantilla, incloent-hi la negociació de valoració dels llocs de treball i el pla d'igualtat, a més de regular el teletreball.
I la CUP, de la seva banda, que demana una moratòria en la concessió de llicències de pisos turístics.
La formació Ocupaire defensa que la mesura contribuirà a augmentar el parc d'habitatges de lloguer residencial i o social i que en l'actual context de la crisi per la pandèmia resulta especialment necessària a Calella. La proposta es debatrà en el ple municipal, que tindrà lloc aquest dijous 5 de novembre de forma telemàtica.
I el Gran Recapte, que arriba a la seva 12a edició i ho farà de manera també telemàtica.
Se celebrarà durant el cap de setmana del 20 i 21 de novembre, però amb canvis importants. Enguany, les donacions seran econòmiques i es podran fer de manera virtual o en les caixes del supermercat, comprant vals d'un a 50 euros.
I Fotofilm, que ha anunciat decisió definitiva sobre el Festimatge, s'ajorna la gala extraordinària d'entrega dels guardons.
L'entitat ha decidit posposar Cine Dia, la gala que s'havia de celebrar aquest cap de setmana a la sala Moser. L'acte havia de servir per fer entrega de tots els guardons que no s'havien pogut donar fins al moment per les restriccions de la pandèmia.
I pel que fa al temps, avui s'arribarà al mínim de temperatures dels pròxims dies, és a dir, que els termòmetres avui no superaran els 16 graus aquí al Maresme, però pujaran demà i divendres, quan s'arribarà a valors de 20 graus tot plegat, amb un ambient majoritàriament assolellat i sense previsió hores d'ara de pluja. Comencem, doncs, el Nadal es viurà amb més llum a Calella, segons ha avançat l'alcaldessa al programa a la ciutat. Amb una inversió anunciada de 60.000 euros, es col·locaran els principals carrers i places del nucli urbà, com habitualment, però també es posaran nous punts a la carretera, a la Riera Cap Aspre, o un rètol amb un bones festes a l'entrada de la ciutat. Encara, però, no hi ha data per l'encesa.
Montserrat Candini ha defensat la conveniència i la necessitat de posar més llums de Nadal com a mesura de suport al teixit comercial local.
Posem tota la carn a la graella, si se'm permet aquesta expressió, perquè malgrat el context, diguem, no massa optimista per les circumstàncies que sabem, doncs puguem superar i puguem traslladar una miqueta d'ambient, de germanor, de familiaritat, que comporta també veure els nostres carrers engalanats amb les llums de Nadal.
La il·luminació nadalenca s'encendrà als principals carrers del nucli urbà, com per exemple l'eix comercial del carrer Església i els perpendiculars. Es reforçarà la plaça de l'Ajuntament i es col·locaran nous punts a la carretera Nacional 2 entre l'hotel Bernat II i Poble Nou i a la bossa comercial que hi ha davant l'hospital. L'alcaldessa també ha anunciat que s'instal·larà un nou rètol il·luminat a l'entrada de Calella que dirà bones festes.
I encara en relació al Nadal, Candini ha assegurat que el consistori treballa amb la idea que es puguin celebrar activitats com el Cagatió o la cavalcada dels Reis d'Orient, pensant en la il·lusió dels petits.
Esperen rebre les indicacions definitives del Procicat per prendre una decisió final.
Estem treballant amb l'objectiu de poder-ho fer tot, però cal amb unes mesures concretes, amb les instruccions pel que fa sobretot a la cavalcada de Reis, molt més clares per part de la Generalitat de Catalunya, i treballar-ho amb aquesta línia. Però el Cagatió i tots els altres elements que configuren, el que és l'Avinguda dels Reis, ho estem treballant amb l'objectiu de que es faci.
En l'entrevista al programa La Ciutat, l'alcaldessa de Calella ha dit que estan treballant en fórmules imaginatives per poder tirar endavant aquests actes que marquen i identifiquen les festes del Nadal.
I avui us ho expliquem des de Ràdio Calella Televisió. El canapé no ha tancat definitivament. Gelats Alemany, la propietària de l'emblemàtica cafeteria calellenca, ha negat aquesta emissora un tancament definitiu de l'establiment, com si apunten algunes informacions que circulen aquests dies per la ciutat. El canapé va decidir abaixar la persiana el passat 24 d'octubre, coincidint amb l'entrada en vigor de les restriccions decretades pel govern català sobre el sector de l'hostaleria i la restauració per tal de frenar la propagació de la pandèmia. I així s'ha quedat després de la pròrroga decretada la setmana passada i es mantindrà, en principi, fins al 13 de novembre.
Només amb el servei per emportar resulta inviable mantenir l'activitat, ha explicat Josep Comas, gerent de la cafeteria que hi ha al carrer Església. Aquest és el motiu pel qual el canapé s'ha mantingut tancat des del passat 24 d'octubre i ho estarà, en principi, fins la setmana vinent. Hi ha la possibilitat que el govern català aixequi les restriccions si hi ha una evolució positiva de la pandèmia. Si es donen les mínimes condicions de normalitat, tornaran a obrir per servir esmorzars i berenars, a més de reprendre la funció social que han desenvolupat com a punt de trobada de molts calellencs i calellenques. En cas contrari, diu Comas, no es descarta cap escenari, fins i tot el tancament de la cafeteria després de 32 anys d'activitat a Calella. La cafeteria ocupa els baixos de l'edifici de la propietat de la cooperativa L'Amistat, a la qual també presta servei amb una atenció especial als seus associats. El tancament del centre, també com a mesura anti-Covid, ha fet caure també una part de la clientela habitual, la qual cosa ha sumat en la decisió del tancament temporal. Des del canapé recalquen que la seva situació és la que pateixen molts altres bars i restaurants de la ciutat o altres negocis sobre els quals també hi ha restriccions. Anem al dia i decidirem pel que ens trobem, a conclòs Comas.
Més qüestions. Calella en Comú denuncia que el govern no ha activat les negociacions amb els treballadors municipals sobre el nou conveni laboral que està caducat des del 31 de desembre del 2019 després de dues pròrrogues consecutives. Una qüestió que els comuns porten al debat plenari de dijous en forma de moció, en la qual també incorporen la demanda que es negociï l'estudi de valoració de llocs de treball per poder implementar-la, el pla d'igualtat i, per últim, que reguli també el teletreball, una fórmula que la pandèmia ha posat en evidència que cal implementar en el sector públic i privat en la mesura del possible.
El portaveu dels comuns, Sebastián Tejada, ha denunciat la falta de voluntat de concertació de l'executiu que presideix Montserrat Candini.
És un crit d'atenció sobre aquesta situació de manca de concertació entre l'empresa, l'Ajuntament i els treballadors i intentar aconseguir que es posi fil a l'agulla i que es comenci a negociar el conveni, que s'aprovi el pla d'igualtat, que s'enllestin, que comencin ràpidament els treballs per acabar la valoració de llocs de treball i que reguli el teletreball. Així que la nostra voluntat és senzillament estimular que això funcioni.
Tejada ha recalcat que tenir informat el marc de relacions laborals és bàsic, que fer una bona gestió personal, però que el govern de Montserrat Candini tendeix a tot el contrari. El portaveu de Calella en Comú ha insistit en que s'està seguint una estratègia de marginació de l'oposició i que aprofita aquest buit per fer i desfer dins la Junta de Govern sense que els temes passin per ple municipal.
Un marc no acordat, un marc d'aquest tipus deixa les mans bastant lliures a l'equip de govern per fer i desfer. Últimament ens estem acostumant a que el ple de l'Ajuntament decideixi molt poques coses, totes decideixen les juntes de govern, i les juntes de govern, a base de petites contractacions, contractes menors, l'equip de govern va tirant. Fora del ple tampoc hi ha converses serioses amb l'oposició, no hi ha concertació i, per tant, la gestió municipal es decideix absolutament tota en les juntes de govern.
Calella en Comú espera el debat plenari per conèixer quin retorn tindrà la moció, que és una de les 5 que, de forma individual o consensuada, han signat perquè entrin a l'ordre del dia.
I preveient l'impacte de la crisi derivada de la pandèmia en les necessitats habitacionals de la població, la CUP proposa que l'Ajuntament apliqui una moratòria en la concessió de llicències d'habitatges d'ús turístic. Seria per un any prorrogable. Amb això, la formació Cupaire pretén que els propietaris optin per posar els seus pisos al mercat de lloguer residencial o social i de retruc, que per lògica d'oferta i demanda també s'abaixin els preus.
Ho ha avançat Lourdes Rosselló de l'Assemblea Local de la CUP en declaracions a aquesta casa.
Mentre duri aquesta moratòria, en aquest període estem incentivant que els propietaris que vulguin donar una sortida al seu habitatge, al mercat de lloguer, no ho facin a través del lloguer turístic i ho facin a través de la modalitat de lloguer residencial o social. El volum mateix dels pisos de lloguer farien baixar també els preus d'aquests pisos que ara mateix són bastant alts i poc assequibles.
La proposta s'ha formalitzat amb una moció que es debatrà a la sessió del ple municipal que se celebrarà demà dijous i de forma telemàtica. Rosselló també ha avançat que des de la CUP plantegen la necessitat d'elaborar un cens complet del parc d'habitatges que hi ha a Calella que serveixi per encaminar les polítiques d'habitatge que s'han d'implementar des de l'Ajuntament.
Habitatges de propietat, de lloguer, segones residències, pisos buits, d'emergència social, pisos turístics que operen sense llicència, etc. No? Vull dir, aquesta moratòria ens serviria perquè totes aquestes dades, val, que entenem que també són complexes, val, de censar, prenguin forma, surtin a la llum, s'estudin i es vegi quina incidència real tenen en el preu i en el volum de pisos disponibles per al lloguer social o residencial.
Calella va deixar d'atorgar llicències de pisos turístics l'any 2008 per permetre desenvolupar una regulació que ordenés una oferta que havia crescut de forma descontrolada. La normativa força restrictiva posava l'accent en garantir la convivència veïnal com un element imprescindible per permetre l'activitat dins dels edificis residencials. Segons dades del 2019, a la ciutat hi ha uns 360 pisos que es lloguen durant la temporada turística.
I les persones en situació d'atur o d'ERTO o els autònoms que estan rebent la prestació especial per cessament d'activitat han pogut sol·licitar l'ajut extraordinari que ofereix l'Ajuntament de Calella per pagar el lloguer. Una convocatòria dotada amb 50.000 euros a la qual han demanat acollir-s'hi 44 persones que opten a rebre una subvenció d'un màxim de 500 euros. Ara s'estan revisant cadascuna de les sol·licituds i es donarà la llista definitiva de beneficiaris el pròxim 15 de desembre.
L'oficina local d'habitatge ha rebut un total de 140 consultes sobre la línia de subvencions de 50.000 euros per ajudar a pal·liar els estralls de la pandèmia sobre l'economia de les persones. Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajudes a lloguer que es puguin haver rebut.
Tretze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe des de l'Info Migdia, Ràdio Calella Televisió. La dotzena edició del Gran Recapte arriba aquest mes i amb canvis importants. La campanya de recollida d'aliments més important de l'any es farà el cap de setmana del 20 i 21 de novembre, però aquest cop serà telemàtica per les restriccions sanitàries també imposades per la Covid. En aquest sentit, les donacions passaran a ser econòmiques i es podran donar de manera virtual a través del web del Banc dels Aliments. Per qui no disposi d'aquestes eines telemàtiques, també es podrà fer una aportació a les caixes dels supermercats a partir del 16 de novembre. La intenció, Naomi diuen, de tot plegat és evitar les aglomeracions dels més de 20.000 voluntaris que ajudaven cada any a fer tot el procés de recollida.
L'opció que es planteja per aquesta edició és que el Banc d'Aliments rebi directament les donacions per part de ciutadans i establiments. Un cop rebin l'import econòmic, seran ells mateixos els que s'encarregaran de comprar aliments i redistribuir-los entre les persones que ho necessitin. Ho ha explicat aquest matí el programa La Ciutat el tresorer de Càritas Calella, Josep Vidal.
S'ha acabat tenir 151 voluntaris, s'ha acabat tenir de llogar un magatzem, s'ha acabat tenir voluntaris tots els dos dies que es feien en els supermercats. Tot això s'ha acabat. Es poden connectar a la pàgina web del Banc d'Aliments i fer una donació allà, o es poden connectar a la web de les cadenes de distribució, siguin les que siguin, i també fer un val d'aliments. Ai, una donació, vaja.
En aquest sentit, del 16 de novembre al 16 de desembre es podran fer les donacions a través del web granrecapta.org. Com durant el cap de setmana del 20 i 21 de novembre també es podran fer donacions presencials als establiments d'alimentació col·laboradors. El que també canvia enguany és la funció dels voluntaris. No podran entregar les bosses per tal d'evitar contagis i la seva tasca serà merament informativa. A més, en aquesta edició els voluntaris han de ser menors de 65 anys i no ser població de risc. A Calella el Gran Recapte ubicarà dos voluntaris amb torns de 4 hores de durades a només dos supermercats. Seran el Bon Preu i el Mercadona. En la resta d'establiments del municipi es podran comprar un val a la caixa de 5, 10, 20 o 50 euros.
Aquest any es podrà, les caixeres o els caixers dels supermercats m'oferiran uns vals de 5, 10, 20 i 50 euros o el que vulgui més, però no li donaran cap producte. Sí, els únics que hi haurà dos o tres voluntaris aquests dos dies seran el Mercadona i el Bon Preu. Però llavors hi haurà, com sempre, el Consum, el dia de la carretera, el dia del carrer Sant Pere, l'espart de davant de l'Amistat...
El Capravo.
El Capravo de la plaça de l'Hotel Bernat.
A més de les donacions a través de la web i dels vals de 1 a 50 euros a les caixes dels supermercats, també s'incorpora el pagament per Bizum amb el codi 33596 i els codis QR en cartells publicitaris que redirigiran a la web per fer les donacions. L'any 2019 es van aconseguir una recaptació de més de 4.000 tones d'aliments. Ara la incògnita és com respondrà la ciutadania en aquesta nova edició. Vidal assegura que caldrà informar molt bé a tothom perquè s'assabentin del nou format. Amb tot, diu que Calella és una ciutat solidària i que quedarà reflectit durant el cap de setmana del 20 al 21 de novembre.
És un tema complicat i jo no és que ho vegi, que no ho vegi clar, però és clar. Jo penso que fa més efecte 2 o 3 quilos d'arròs que 10 euros, a lo millor. I això que 3 quilos d'arròs no valen 10 euros. Per mi és una incògnita, que Calella és una ciutat solidària. Llavors, sempre respost i esperem i també demanem que aquest any també respongui.
Des del Banc dels Aliments asseguren que la pandèmia ha fet incrementar un 40% la demanda i declaren que s'han vist obligats a reduir de 12 a 7 quilos l'abastiment mensual de famílies. Durant el 2020, Càritas Calella ha estat atenent a unes 800 famílies i ajudant a posar un plat de taula a més de 2.000 persones. Unes xifres esgarrafadores que la pandèmia no ha fet més que agreujar.
Altres notícies. Pineda ha creat dues noves línies d'ajut per fomentar l'ocupació al municipi. Han obert un ajut, en aquest cas, per a empreses que hagin engegat projectes de transformació digital pels seus negocis, volíem dir. Una altra per cobrir despeses d'implantació de mesures de protecció per fer front a la Covid. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de novembre. Les línies cobreixen d'una banda fins a 750 euros les despeses d'inversions fetes en projectes de transformació digital. Per altra banda, fins al 50% de les despeses realitzades entre el 14 de març i el 30 de setembre en l'àmbit de la protecció enfront de la pandèmia. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de l'apartat Sol·licitud genèrica de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda. Per més informació, us podeu dirigir al Centre Innova. I traslladar la línia de tren de la costa a l'interior del Maresme, recuperar la connexió ferroviària amb l'aeroport i unir també en tren la capital del Maresme amb Granollers són tres de les principals reivindicacions que l'Ajuntament de Mataró ha fet en matèria d'infraestructures a la Generalitat. Unes reclamacions que el consistori torna a posar sobre la taula, ja que cap de les tres propostes estan recollides en el Pla d'Infraestructures del Govern català, el Pla d'Infraestructures pels anys 2021-2030. La Junta de Portaveus del Consistori Mataroní ha aprovat per unanimitat una moció perquè la ciutat disposi d'aquestes infraestructures i siguin contemplades en el pla. Malgrat que hi són mencionades, el document no preveu que ni a curt ni a mig termini es desenvolupin aquestes obres de cara a facilitar una millor connexió del Maresme amb l'entorn metropolità. I Fotofilm Calella ha ajornat i ho ha fet sine die la seva gala extraordinària prevista per aquest cap de setmana. Ho ha ajornat per culpa de les restriccions imposades per frenar la Covid. L'entitat volia fer, de fet, un acte aquest diumenge a la Sala Mozart per celebrar i retre homenatge a totes les activitats que s'han hagut de cancel·lar o posposar al llarg de l'any. Durant la gala s'havien de lliurar els premis del Trofeu Carpinell, que habitualment es donaven durant la fira, també de la Lliga Social de Fotofilm. S'aprofitava l'ocasió per projectar els Premis d'Honor del Trofeu Torretes de Fotografia i Cinema del Festimatge 2020, així com totes les fotografies guardonades. Ara la pandèmia ha fet tornar a canviar els plans de Fotofilm i no s'aventuren a posar una data per la gala.
La primera de les activitats que es va haver de cancel·lar va ser la 15a edició del Festimatge, amb tota la programació tancada, que es va d'ajornar quedant cancel·lada definitivament al setembre. Llavors es va decidir celebrar un acte simbòlic en el qual es mostrés els treballs guardonats als Premis d'Honor dels Trofeus Torretes i de Cinema. Ara, però, aquesta gala extraordinària tampoc es podrà celebrar per les restriccions imposades pel govern de la Generalitat. N'ha parlat el president de Fotofilm Calella, Xavier Rigola.
Aquesta gala tenia la intenció de, doncs, de donar els guardons de la nostra Lliga Social i entre moltes altres coses. Clar, tots aquests guardons, nosaltres com a Fotofilm, aquesta Lliga Social és una lliga que hi ve gent de fora de Calella. Què passa? Doncs si per qüestions de confinament no ens podem moure de les nostres pobles, ciutats i tot això, doncs fer una entrega de guardons quan els guardonats no hi poden ser, doncs penso que no té massa sentit. Evidentment, nosaltres hem d'acatar el que diguin les autoritats en qüestió de saneament, faltaria més. Això és una de les coses en les quals doncs, hem considerat que ni és el moment ni teníem les condicions per poder-ho fer.
De moment, el president de Fotofilm Calella no s'aventura a donar una nova data per a la celebració de la gala. El que tenen clar és que les entregues dels guardons s'hauran de fer de manera presencial i quan la situació sanitària ho permeti.
A mesura que nosaltres mateixos puguem saber en aquest moment, dius que ho farem d'aquí 2 setmanes o 3 setmanes, és agosarat per la nostra part. El problema és que l'incertesa és tan gran des del punt de vista sanitari en aquest moment que no sabem què és el que ens demanaran que fem, que anar trobant coses i anar buscant llocs quan no tens la seguretat que pots fer-ho, doncs ens sembla que no és manera de treballar. Vull dir, nosaltres, evidentment, això és una cosa que és un ajornament, segur.
La gala extraordinària havia de tenir lloc aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Mozart.
Meti Polit us ofereix el temps.
1:22, acabarem l'informatiu coneguent la previsió meteorològica per als pròxims dies amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant les darreres hores hem tingut precipitacions en general poc importants aquí a la comarca, entre 1 i 3 litres per metre quadrat, a excepció de Tiana, on ha arribat als 5 litres per metre quadrat al llarg de la passada nit i matinada. Unes pluges que s'han d'anar retirant ràpidament i que donaran pas a un matí encara amb molts núvols, però ja sense precipitacions. Aquesta tarda fins i tot tindrem una majoria de clarianes. Això sí, amb temperatures que van a la baixa, vents de component nord i nord-est i situació marítima dominada per la maró. Demà, durant el matí, força clarianes, tot i que hi haurà alguns núvols baixos cap al Maresme Nord principalment. A la tarda, aquests núvols es podien incrementar també la resta de la comarca, però sense més conseqüències. Les temperatures que pugen un palet, sobretot les diurnes, i els vents doncs, moderats del nord-est al matí i febles també del gregal durant la tarda. La situació marítima bastant alterada demà. Hi haurà fins i tot àrees de forta maró a la costa del Maresme Sud i maró que predominarà a la resta de la costa maresmenca. Les temperatures, ja ho hem dit, un palet més altes. Demà passat divendres, els núvols que tornen a augmentar i dissabte tot apunta que tindrem una llevantada al matí, sobretot amb precipitacions abundants i intenses aquí al Maresme.
Neti Polit us ha ofert el temps. Neti Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Neti Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
5 minutets i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Posem el punt final aquí a l'info d'avui dimecres. Estem a 4 de novembre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres, i tornarem demà puntuals a la 1 amb més notícies. Fins llavors, podeu seguir connectats a l'actualitat a través del nostre portal de notícies. És radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.